pimenta, corante, ametlla, amargante, pinyol madur, pesta'n tu. Si tu no te'n vas, nero, 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 si tu no te'n vas, nero, nero, nas.
Bon dia, bona hora. Estem a la Festa de Reis. Estem al carrer de Sant Pere, el número 1, a la capital de l'Alt Empordà, a Figueres. Figueres, que té diverses icones de reconegut prestigi internacional. Una d'elles, lògicament, és en Salvador Dalí. Però també té un museu del joguet de Catalunya que és digne de veure, de contemplar i, sobretot, de participar amb els seus tallers. És el que farem avui, en aquest temps de ràdio que es diu Plaça Gran i que comença ara mateix a la sintonia de Ràdio 4. Benvingudes, benvinguts.
Plaça Gran, amb Joan Albert Argeric, a Ràdio 4.
Ens dedicarem, doncs, a això, als més petits, a les joguines, a la màgia de la nit de Reis i també doncs, aquesta capital de l'Alt Empordà amb la seva faceta del Museu del Joguet de Catalunya i per la ciutat il·luminada amb festes. Cada any per aquestes dates el Museu del Joguet de Catalunya organitza diversos tallers per la mainada. Ara en recordarem un en què jugava a ser rei o reina. D'Orient, esclar.
Cap aquí, els nens aquí davant.
La Marta i la Petra estan indicant a la mainada que està ja en el vestíbul del Museu del Joguet de Catalunya, que es col·loquin ben col·locats perquè ara els hi diran en què consisteix això, o almenys els hi apuntaran.
Benvinguts al Museu del Joguet. A veure, qui de vosaltres ja ha entrat aquí alguna vegada? Ah, molt bé. I els altres? Primera vegada, no? Pot ser? Molt bé, doncs jo em dic Petra.
I jo em dic Marta.
I nosaltres us ensenyem algunes joguines que hi ha aquí i després farem un taller artístic. Primer de tot, us volia explicar que aquest edifici és un dels edificis més antics de Figueres i aquí dins hi ha 16.000 joguines. Molts, doncs. No veurem tots, perquè també hi ha alguns al magatzem i hi ha moltes vitrines amb moltes joguines, molts joguets. També us volia explicar que avui aquest senyor de Ràdio 4 ens seguirà i gravarà el que nosaltres expliquem i potser després també gravarà el que vosaltres digueu, no sé.
Molt bé, així també la Petra està parlant de la nostra emissora i del nostre programa de ràdio que avui es fa al Museu del Joguet de Catalunya.
Des de qualsevol punt de la nostra geografia, Plaça Gran, a Ràdio 4.
Aquí hi ha joguines que feien servir els nostres pares, els nostres avis, els nostres rebesavis, de fa molt i molt de temps.
En Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet. Hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses.
I abans de Nadal, aquí en el Museu del Joguet, ens anem assabentat de que passen algunes coses. I ho hem sabut a partir de això que s'ha trobat a sobre d'una vitrina un dia a primera hora del matí.
La Marta està traient un objecte. Un guà, és un guà.
Un guà, i de qui deu ser aquest guà?
Dels patges.
Dels patges o...
Dels reis.
O dels reis. Es va trobar aquest guà en una vitrina i, al veure'l així, tan brillant i tan bonic, van començar a pensar a veure de qui devia ser.
I es va preguntar... Doncs aquesta és precisament l'explicació inicial en què la Marta està amb els nens i les nenes que ens acompanyen fent hipòtesis de com va ser que es va deixar aquest guà que pertany a un rei, perquè diu que els reis venen aquí al Museu del Joguet de Catalunya perquè al veure tantes joguines s'inspiren, és un bon punt de referència per a aquestes majestats que es dediquen a repartir reis als nens i nenes que es porten bé.
Els diu la terra pare, tra-la-la-la-la-la, els diu la terra pare.
I ara hem sortit un moment a l'exterior, aquí al carrer de Sant Pere, número 1 de Figueres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí hi ha tots els números de terra i això és obra d'inspiració d'en Joan Brossa.
En Joan Brossa, exacte.
Ens ho diu el director del Museu del Joguet de Catalunya, el senyor Josep Maria Joan i Rosa. Josep Maria, disfrutes tu molt, eh?
Home,
ets un canàpia, però jugues.
Tot el dia jugant. De fet, això que deies tu ara de la xerranca, el 12 de desembre de 1998, perquè me'n recordo perfectament el dia, el Joan, al sortir del museu, vam obrir la porta i va dir, diu, aquí hi hem de posar una xerranca, diu que la gent surti del museu saltant i disfrutant i amb cara riallera. I efectivament, primer ho vam pintar, ho hem estat uns anys pintant, finalment s'ha pogut consolidar i marcar-ho d'una manera, a més artísticament, jo crec, perfecta, i a més que està tot el dia funcionant, vull dir, inclús amb el museu tancat, estàs a vegades a dintre remenant alguna cosa i sents clac, 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 la gent que està saltant, i no només la gent del nostre país, sinó de tots els països que en aquest carrer Sant Pere, per pujar cap al Museu Dalí, passen...
La xerranca és internacional?
Sí, té diferents noms, evidentment, i a més té diferents models. Aquesta, que és la que el Joan va idear, és la que se'n diu l'avió, o sigui, són el 7 i el 8, i el 4 i el 5 són dos ales d'un biavió.
Que és allà on el fer el salt s'aixerranquen, i llavors han de posar els peus els dos, un número i l'altre amb un altre.
Joan Albert, d'endavant et farem venir a explicar-ho tu, perquè ho fas extraordinari.
O sigui, l'aixerranca ve d'això, no? Sí, suposo, sí, d'aixerrancar-se sí. En un moment determinat, no?
Pues n'hi ha unes més així, més bones nenes, diguem, de xerranques, que són exactament com aquesta, però dalt té tot un semicercle gran que es diu el cel. O sigui, que si saltes bé i saps i no fas cap irregularitat, arribes al cel. Ja té un
molt
sentit
bé.
Diferent.
Bé, per les persones que vinguin al museu, saben que aquesta explicació també ens la don una placa que parla de la inauguració de la segona etapa del Museu del Joguet de Catalunya, Figueres, 12 de desembre, el que deies tu, 1998, poeta i dramaturg Joan Brossa, diu, escolta, entrar i sortir però jugant, eh? A dins de juga i a fora també.
Ell va ser molt bonic, perquè tal com diu aquí, va sortir jugant a la xerranca no hi era encara, però ell va anar saltant a peu coix i estava als 80 anys, o sigui que estava
era,
79.
Era genial.
Vull dir que, clar, era allò fantàstic.
No? En Brossa era genial, amb la seva poesia visual, eh? Fantàstic. El Museu del Cinema de Catalunya, sí, Girona, tenen aquella que és un símbol rossinià.
Eh? Jo, aprofitant, ja que parlem del Joan Brossa i aquests dies, si no hagués conegut, l'any 1959 vaig conèixer el Joan Brossa. Vaig anar a estudiar a Barcelona i vaig conèixer amb ell. I ens vam anar veient cada setmana fins que es va morir, però cada setmana, el dimecres com a mínim, ens vèiem. I jo estic convençut que una vegada es corro pel museu allò donant un cop d'ull com si fos un visitant, per dir-ho així, penso que si no hagués conegut el Joan Brossa i la manera de ser d'ell i en aquell moment que ell tenia 40 anys, el museu seria diferent. Evidentment existiria un Museu del Joguet perquè jo ja tenia aquest verí ficat a dintre, però segur que algunes maneres d'ensenyar les coses els hem de donar gràcies en el Joan Brossa.
Hi ha una anècdota d'en Joan Brossa que es veu que al renovar-se el carnet d'identitat, aquella època que feien posar la professió, va dir poeta, i li van posar... Què li van posar?
Li van posar paleta.
Paleta.
I ell li va agradar molt i va dir, sí, paleta, paleta.
D'aquesta forma a la frontera no tinc problemes.
Tinc una altra anècdota que va passar aquí a molt pocs metres, en el balcó que aquest d'aquí sobre, que és que en una reunió del patronat, de les primeres que hi va haver, de la Fundació, ell era patró de la Fundació, va venir, hi havia un alcalde, no direm el seu nom, evidentment, però embolicava la cosa, diguent el que havíem de fer i no el que no havíem de fer, i ell ho tenia molt clar, el que ell volia i el que jo també sabia de mi. I al final li va dir, escolteu, diu, no intenteu fer-nos menjar la sopa amb una forquilla. I realment el que anava a dir aquell senyor era que jo dic, bueno, aquí un plat ens hi podem passar tota la vida i acabar no fent res positiu, no?
Joan Josep Maria, doncs ara entrarem
també
a seguir
Joan, eh?
Maria Joan i Rosa. Ara seguirem la gent, entrem ja dins del museu, abans hi hem estat també, prop d'aquesta Rambla de Figueres. Doncs vinga, endavant, gràcies, eh?
Cinc pometes! Cinc pometes té el pomer, de cinc una en caigué.
Si mireu el vent d'on ve, veureu el pomer com dansa. Si mireu el vent d'on ve, veureu com dansa.
escoltant aquesta música que ens fa pensar la nostra infantesa. Tothom ha tingut aquelles joguines que potser eren molt escadusseres en determinades èpoques, però que feien tanta il·lusió, la pilota, el cavall, la nina, la pepa, etc. Bé, això ja són coses dels nostres avis, no? Però realment aquí en el Museu del Joguet es reviuen. Aquí mateix tenim un cavall de cartró, tenim una casa de nines, tenim un cotxe de pedals, un cotxe del 1935. Estem ara passant sobre uns vidres que a sota té tot de daus vermells amb punts blancs. Tenim també un elefant, els nens i les nenes es posaven dins l'elefant perquè és un seient i treus el cap per damunt del cap de l'elefant. A l'esquelet hi ha el dels primers que hi van haver. Ah, mira, aquí tenim una nevera, d'aquelles que anaven amb gel. És una nevera de joguina, però que reprodueix aquelles neveres de fa molts anys que suposo que no hem conegut, que anaven amb gel. Bé, sí, alguna vegada encara potser algú pot recordar algun camió del gel que passava pels carrers de la població.
Dues pomes!
Josep Maria, ara a quina planta estem?
La primera.
I aquí què hi ha?
Ara t'explico.
Ara han arribat més participants en aquest taller. Digues.
Bé, és la primera planta d'exposició permanent. Ara, aquesta setmana, hem inaugurat una part de la segona planta, que serà també d'exposició permanent, i on hi ha una maqueta ferroviària que funciona analògica, que funciona amb catenari.
Analògica, això és bo, de dir,
sí,
perquè avui en dia ja aquests anys ja s'han tornat digitals.
Exacte, ara ja fa anys que no en fabriquen i pensem que dintre 20 o 30 anys aquesta maqueta serà una cosa sorprenent. Una donació d'un senyor que abans de morir, que ja es veia que es moriria, ell va dir, escolteu, això mireu de què pugui tenir vida, tingui continuïtat en un altre lloc. Ens van trucar, vam anar a veure, ens vam emocionar i van serrar-la en 7 trossos per baixar-la d'un segon pis, en aquí torna a estar muntada en un altre segon pis i té aquests 8 metres i pico de llargada per 5 metres d'amplada.
Tu t'has emocionat moltes vegades, eh?
Sí,
perquè però de vegades reps alguna trucada i dius, escolta, tenim una cosa, hem vist a les golfes una cosa que tenien els avis que no sabem què és i tal, i en cap allà. Una casa de nines també la vas trobar amb una casa.
Dues. Van venir ens van telefonar des de Madrid i tenien dos cases de nines, diu, dos cases de nines, com que eren unes persones, un matrimoni que coneixien el museu, diu, són unes cases, diu, que són molt maques. I dic, home, si m'ho diu vostè, que ja sé que coneix el museu i tal, doncs segur que ho són. I diu, l'única cosa que hi ha, diu, és que ho has de venir-ho a buscar ja, perquè demà deixem el...
Carai!
No, va ser tot molt fulminant, un company que ens fa transports i té una furgoneta, se'n va anar a buscar-los i l'endemà els tornàvem ja a tenir a Figueres.
I així es va augmentar la col·lecció. Quantes joguines teniu aquí?
Ara, diguem, la col·lecció, la reserva del museu, en total la col·lecció són uns cap a 18.000 joguets. N'exposem 2.000 i d'aquests altres que queden, d'aquests 12.000 que queden, anem fent les exposicions temporals. O sigui, anem ensenyant cada 2 mesos una part del magatzem, l'ensenyem a la planta baixa, que ja és de visita gratuïta, i així la gent de Figueres ho fa. No és només has d'agafar un tiquet per visitar això, sinó que poden gaudir de tot el magatzem a trossets allà, i nosaltres anem jugant perquè també ara estem traient una col·lecció que ens van cedir de 342 trencaclosques, un senyor, fa uns 16 anys, i en tenim una part exposada aquí al museu, però aquest senyor, que estava en una residència a Barcelona, va néixer el 1916. I llavors vam dir, hem de fer una exposició, i el vam enviar-li un correu, perquè aquest senyor, degut a la seva edat, no sent gens bé i no pot parlar per telèfon, però en canvi és un senyor tan viu, tan espavilat, que el correu electrònic el fa anar com que jo el vaig telefonar, no t'entenc, envia'm un correu. Vaig enviar un correu, al cap d'un moment es va contestar, està emocionadíssim això, ens ha escrit ja trossos de coses per l'exposició, la manera de grupar-los i tot això.
Salacadula, xalxicomula, bibidi-babidi-pum.
Doncs hem parlat amb en Francesc Castanyer, que és una persona que va néixer a Girona al febrer del 1916, feu números, no? Vull dir, més que centenari, i que el vàrem descobrir gràcies a l'aportació que va fer el Museu del Joguet de Catalunya amb seu a Figueres de la seva col·lecció de trencaclosques. Francesc Castanyer, estàvem parlant de la seva trajectòria com a enginyer, com a persona que li agrada la cultura, com a una persona que té curiositat per tot i per tothom, com a persona que a través d'internet, més que centenari, vostè té una finestra oberta al món en la seva residència on està, a la part alta de Barcelona. Escolteu, i el dels trencaclosques, com es va originar això? Com va començar vostè a fer col·lecció de trencaclosques?
Mira, això dels trencaclosques té una història molt remota. Quan jo tenia 10 o 12 anys i estava a Girona, el meu pare tenia una gran amistat amb el Rafael Masó, un arquitecte molt famós.
De Girona, sí. I a més li han dedicat ara un edifici, hi ha una fundació,
dia,
sí.
El meu pare va portar aquest trencaclosques, que és la triple creu, la triple creu, 6 peces que s'enllaçaven. I estàvem allà,
maldant perquè surti i no hi havia forma, no?
I va venir aquest amic, Rafael Masó, i vaig veure que, en lloc d'anar tantejant, sistemàticament anava posant...
O sigui, una cosa cerebral, no mecànicament de les mans, no?
Això em va obrir els ulls, però això va quedar i no em vaig preocupar més. I llavors, de gran, quan vaig enviudar, estava aquí a Barcelona, vaig començar, potser per omplir, col·leccionar trencaclosques. I en tenia d'anglesos, suïssos, francesos, i el trencaclosques generalment té un algoritme per resoldre'l. No és qüestió de tanteig.
Exactament, anar provant, no hi ha ser sort, no?
I vaig veure que a casa no hi feia res que de col·lecció, vaig entrar en contacte amb el museu i ja vaig tenir una gran amistat i jo anava molts dies al museu i aquí em va venir. I llavors, al venir aquí a la residència, vaig començar una altra faceta dels jocs. El tipus tan gran de fer figures amb unes peces, això es podia utilitzar. Doncs em vaig matricular a UOC.
Figures de psicologia, a l'Universitat Oberta de Catalunya.
Perquè per l'estimulació cognitiva és una gran eina, sobretot, per exemple, el procés de degeneració del Parkinson, es pot frenar molt a base d'exercicis d'aquest tipus tan gran i així. Encara, i jo he anat creant innovacions en aquest sentit i és una qüestió que m'interessa encara molt.
Molt interessant això, molt interessant, perquè veiem, una cosa és anar al Museu del Joguet de Catalunya, a Figueres, i veure la col·lecció, però l'altra és, a través de la col·lecció, ser conscient de que ara hi ha un algoritme, hi ha una fórmula matemàtica, no? Que hi ha aquesta visió espaial, però també aquesta altra que és científica i analítica. Vostè ha hagut de disfrutar molt la seva vida, eh?
Molt. Jo em considero molt afortunat.
Ja.
Ho he passat molt bé.
I sobretot, quan anava al Museu del Joguet de Catalunya, també ho devia passar molt bé veure aquelles joguines que de petit vostè les devia haver practicat, no? En què jugava vostè quan era petit?
Bueno, llavors era molt limitat.
En poca cosa en teníem prou, eh?
Dels nois, la típica era el mecano.
El mecano, i tant, sí.
El mecano.
Hi havia diverses caixes, hi havia fins a les 7, a les 8 o a les 9, no? Anava progressant la dificultat, eh? I es podien fer grues. Hi havia fins i tot motor i tot, no?
Mecano.
Motor elèctric, eh?
En el mecano el va, diguem, arraconar l'escala elèctric.
Sí, l'escala elèctric i el plàstic, després, eh? El plàstic també el va arraconar, eh?
Els meus fills encara van rodar el tren, però ja el cotxe, ja.
Ja. Bé, en aquesta entrevista ha estat present en Frank, que és un dels seus fills. Quants fills té vostè?
Quatre
fills,
dos nois i dos
nois. I dues noies, eh? Molt bé, doncs en Frank és un d'ells. Dos en van néixer a la Vall d'Aran, eh?
Sí, jo vaig néixer a la Vall d'Aran, perquè precisament la vall quedava incomunicada i vaig néixer a l'abril.
Sí. I la vostra mare no podia sortir no. anar a una clínica a l'exterior, eh?
Per això vaig néixer a la Vall d'Aran. Yeah. I el meu germà també va néixer a la Vall d'Aran al cap d'un parell d'anys, yeah, també pel mateix motiu.
Tren o esquelètric?
Tren.
Tren, eh? Sí. I el tren encara és una peça d'aquelles que, bueno, potser si és nostàlgic o recorda i tal, però encara, a la mirada més petita, els hi desperta afició, eh? Que sí?
Encara té el Fran un tren que
aquells va comprar
a Lisboa.
Un Märklin.
Ah, un Märklin, home, Märklin. Això són paraules majors, el Märklin.
Un Märklin que és històric, perquè és un Märklin amb el que hi havien jugat, a part del meu pare, el Ramon Boixadors, que després va ser president de Renfe, i que, per cert, quan anava jo i intentava jugar i estaven jugant ells, m'apartaven i em deien que això no és per nens.
Ja eren majors, no? Bueno,
perquè quan els Reis em van portar el Märklin...
Sí. El Märklin, que és de factura, sí, alemanya, sí, i com a bon alemany de producte era...
El lletrero ho posava pel pare, no ho van portar...
Ah, no, pel pare, eh? O sigui, els Reis van deixar una ben especificat que els nens allò no ho havien de tocar.
I és que jo, de petit, el meu pare treballava en una companyia de ferrocarrils, sí, que això marca una mica, universalment,
els
fills de ferroviari, tots els...
Sí, no, el tren marca la gent que treballa com a ferroviari.
I llavors, de petit, hauria volgut tenir un tren elèctric, però llavors encara...
N'hi havien de corda, eh? Els de corda eren els més assequibles. Sí.
De manera que quan el Fran va tenir ja una mica d'edat, li van portar un tren elèctric molt rudimentari. Ja. L'any següent, el Fran va dir, un tren, dic, escolta, ja en tens un, diu, però és elèctric. I jo vull d'aquests moderns que van amb corda.
Frank, ho tenies una mica el gent transversant, però...
Els conceptes tecnològics en aquell moment, jo devia ser els 6 anys o així.
Això d'anar amb electricitat, vull dir, està molt vist, no?
Exacte. Després he après alguna cosa més.
Des de qualsevol punt de la nostra geografia. Plaça Gran, a Ràdio 4.
I tornant al Museu del Joguet, es va fer un taller perquè la veïnada jugués a reis o a reines. D'Orient, que quedi clar.
Una base que és així, és cartró pluma, perquè sigui més resistent.
La Petra i la Marta són les encarregades de fer les visites guiades al museu. També fan uns quants tallers i han convocat la mainada per fer de rei o reina a través d'una careta que confegiran. I aquí tenim una mare molt ocupada, que sé que estàs treballant molt.
Sí.
Que portes un nen i una nena, eh?
Sí, un nen de 3 anys i una nena de quasi 8.
Com et dius?
Joana.
I el teu germà com es diu?
Marc.
Marc, es porta bé, Marc?
Sí.
La mare no sé què diria, ja no li pregunto pel que pugui ser. Costa això?
No.
No. Veig que tu has triat... Què has triat, tu?
El robot.
El robot, eh? I el teu germà ha trobat la Nina, eh?
La Nina ha escollit, ell.
Molt bé, doncs vinga, i ara a fer-se una careta, eh?
Sí.
Molt bé. Hola, bona tarda. Com us dieu? Enteneu el català, eh?
No.
No. De dónde eres? Eso sí.
China.
China?
Sí.
¿Cómo se llama?
Zia.
Zia. ¿Él entiende un poco?
Sí, poco.
A la escuela, eh?
A escuela catalana.
Hola, com et dius?
Zia.
Zia. Has estat a la Xina? Has nascut aquí? D'on ets tu? De Figuer? Ai, que no ho saps. Escolta, què estàs fent? Què és el robot, això?
Sí.
I això després es convertirà en una careta, no? Posaràs aquí una careta?
I aquí es retalla o no?
Ah, s'ha de retallar. Sí, això de dins. No ho sé, ho has de preguntar a aquestes noies que són les que... de dins, no? Molt bé, perfecte. Tu vés treballant, que ho fas molt bé, això. Moltes gràcies.
Gràcies.
I aviam, tu que estàs retallant també amb tanta afició, com et dius?
Maria.
Com et dius?
Maria.
Maria, hola Maria. Un nom ben maco, ben clàssic, eh? Escolta, has vist les joguines que hi ha aquí en el museu? Què t'ha agradat més del que has vist?
Les nines velles.
Les nines velles, eh? Per què? Perquè són velles o perquè tenen un altre estil de les que hi ha ara?
Perquè són velles.
Tu també has triat una nina, no, per retallar?
Sí.
I és difícil, això?
No.
No, eh? Doncs vinga, continua treballant. És el teu germà, aquest noi?
Bueno,
sou germans?
Sí.
I com en dius tu?
Josep.
Escolta, la teva germana diu que li han agradat molt les nines de l'exposició. Tu en què t'has fixat? Què t'ha agradat més del recorregut que has fet?
El robot i el gat.
I per això has triat un robot per...
Sí.
Molt bé. I el gat per què t'agrada?
Perquè té una cara molt...
Té una cara molt simpàtica.
Sí.
Que tens animals a casa?
No.
No? T'agradaria tenir-los?
No.
No. La teva mare? Aquesta senyora? Sí? Com us dieu?
Àngels.
Àngels. Per què heu triat aquesta activitat?
Perquè conec les activitats que fa la Petra i la Marta i m'agraden molt.
Quan la Petra i la Marta fan una activitat, saps
que és apuntem. La
garantia.
La nostra família s'hi apunta.
Garantia. En quins altres tallers heu estat?
Hem estat a tallers del Museu Dalí. Aquí al Museu de les Joguines és el primer cop que venim a Melles.
Heu de Figueres?
De Cabanes.
De Cabanes, bé, de l'Alt Empordà.
De l'Alt Empordà.
Figueres teniu una mica de tot, eh?
Sí.
Des del Museu de l'Empordà, però després he conegut arreu, que és el Dalí, el Museu del Joguet de Catalunya, que és una preciositat, és una joia, i tantes altres coses que hi ha aquí. I la tramuntana, us molesta molt la tramuntana?
A mi m'agrada molt personalment la tramuntana.
El que fa la tramuntana és allò, fer un cel clar, nític.
Un cel preciós.
Que sí? Encara hi ha gent que diu que això de la tramuntana, però són els que no la tasten, la tramuntana, els que diuen que no els agrada.
Jo crec que la gent que no la coneix no li agrada, però un cop la coneixen, jo crec que tots l'acabem apreciant.
Sí, aquí a l'Empordà esteu aguantats, o estem aguantats també quan hi som, per la tramuntana. Moltes gràcies, eh?
Res.
Nascut entre blanes i caraquers, molt tocat per la tramuntana, d'una sola cosa pots estar segur, quan més vell n'has tocat de l'ala.
I acabem recordant aquesta nit màgica, que és la nit de Reis, que acabem de passar. Aquest any ens ha deixat Pere Tàpies i ara escoltarem com recordava una nit de Reis.
El record que jo tinc i que guardo és que, com sempre, els Reis són molt generosos i quan venien a casa doncs deixaven alguns regalets doncs d'una certa categoria, no? Però sempre donava la casualitat que sempre me n'enamorava d'una cosa que potser la gent no havia considerat tant, no? Jo recordo una vegada que m'han portat doncs, uns mecanos, que em van portar uns camionets, que em va portar unes joguines, doncs, no sé, doncs un cavall de cartró, i em vaig anar a enamorar d'un cerculet de color taronja, per un cerculet petit, de fusta, que anava amb allò una guia, i mira, em vaig encapitxar d'allò, i mira, va ser el regal que vaig fer servir durant 2 o 3 o 4 o 5 dies del Dia de Reis. La resta, quasi ni ho vaig mirar. Ara bé, després, posteriorment, molts d'aquests obsequis, aquests regals dels Reis, van seguir sent els meus joguets.
Avui, Dia de Reis, hem pogut estar al Museu del Joguet de Catalunya i prop d'en Francesc Castanyer, aquesta persona que al febrer farà 102 anys, que es comunica per correu electrònic que fou el propietari d'una col·lecció de trencaclosques que va donar al Museu del Joguet de Catalunya. Dia i a gaudir de la darrera festa del cicle de Nadal.
Els Reis de l'Orient porten coses, porten coses. Els Reis de l'Orient porten coses per la gent. Els infants més bons minyons porten dolços i joguines, els infants més bons minyons, per finestres i balcons. En Paret un carrilet, una pireta a la teta i en Joan un elefant. I els que fan rebequeria, sabeu què? Un xim-xim, un tetè, una R i una E. Re, re, re.
Des de qualsevol punt de la nostra geografia. Plaça Gran, a Ràdio 4.